¿Plantea usted la vía unilateral en la próxima legislatura con relación a las aspiraciones de soberanía catalana?
Yo siempre he pensado y pienso que la política es llegar a acuerdos, es el diálogo, es la negociación, es incluso buscar acuerdos desde la discrepancia, es el pacto. Y en ese sentido, creo que esta próxima legislatura vamos a tener que hacer mucho de esto. Mucho diálogo, mucha negociación, mucho pacto y, obviamente, buscar siempre las opciones más acordadas y pactadas que existan. De hecho, hay un ejemplo concreto en el caso que nos afecta, si se puede utilizar, que creo que nos puede servir como ejemplo, que es el caso escocés, que es la vía británico-escocesa. Creo que es un modelo que puede ayudar, en todo caso, o que debería poder ayudar a encauzar esta situación.
Tribunal Suprem, desembre del 2017.
Entonces, ¿esta actividad política cree usted que discurrirá dentro del marco constitucional?
Sí, es perfectamente posible. De hecho, creo que la Constitución, digamos, primero que no es un texto escrito en piedra, se puede interpretar, hay muchas formas de interpretarlo. Creo incluso que se puede y se debería poder, en todo caso, modificar, pero es evidente que hay mucho margen para poder, dentro de este margen, de este ámbito jurídico-legal, poder hacer lo que planteaba, es decir, buscar pactos y acuerdos que nos permitan encontrar soluciones a situaciones complejas como lo son las que vivimos.
Raúl Romeva.
¿Usted ha aceptado o aceptaría, aunque sea de forma eventual, el uso de la violencia para conseguir los objetivos políticos?
En absoluto, rotundamente no, y además en eso quisiera ser muy firme, porque llevo 30 años militando en el Movimiento por la Paz, en muchos ámbitos, académico, personal y profesional, aparte de publicaciones y de haber trabajado...
Bon dia a tothom. Comencem el divan a Catalunya Ràdio. El nostre convidat d'avui no ha pogut venir. És a la presó de Lledoners arran del referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Raúl Romeva era llavors conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència en el govern presidit per Carles Puigdemont. La Fiscalia li demana 16 anys de presó i 16 d'inhabilitació per rebel·lió i malversació. L'Advocacia de l'Estat, 11 anys i 6 mesos per sedició i malversació. Vox, 74 anys de presó. Qui és Raúl Romeva? Va néixer a Madrid i va viure a Barcelona, després a la Roca del Vallès, a Caldes de Montbui i a Sant Cugat del Vallès, on viu la seva dona i els seus dos fills. Doctor en Relacions Internacionals i llicenciat en Ciències Econòmiques. Molts anys a Iniciativa i al Parlament Europeu i després va ser cap de la llista Junts pel Sí al Parlament de Catalunya fins a arribar a Esquerra. Avui el coneixerem més a partir d'un divan que li van fer al maig del 2012, o sigui que recollirem la veu de Romeva de fa molts anys. A més, tindrem el testimoni de la seva parella, Diana Riba, del qui va ser company de grup polític Junts pel Sí i amic, Lluís Llach, del seu amic de la infantesa, Manel Anoro, i de l'escriptora Blanca Busquets, amb qui comparteixen un club de lectura. Novament avui a Catalunya Ràdio, un nou divan de la presó, avui dedicat a Raúl Romeva.
El divan, amb Sílvia Coppolo. Els dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
De petit jo volia ser tripulant del Calipso, del Cousteau.
I això de moment no, eh?
Home, no, entre altres coses perquè el Calipso ja no existeix. No, però va ser en un moment donat, em vaig, diguem, les circumstàncies em van portar més cap a les ciències socials, cap a les ciències del mar, que és el que realment m'apassionava llavors, però bueno, diguem, estava més qualificat per fer altres coses a les que m'he acabat dedicant al final.
Aquest home, en Raúl Romeva, va fer natació de competició fins als 19 anys, no?
Sí.
19? Amb dedicació, per tant, disciplina, competència, sí. Això és...
Això forja molt el caràcter. I jo li dec molt a aquesta època. Tenia entrenadors molt, molt competents, el Paulus Wildeboer, i tenia la sort de nedar amb gent molt, molt bona. El que passa és que jo no ho era suficient per poder-m'hi dedicar, per dir-ho així, professionalment, i em vaig haver de dedicar als estudis. Però, home, això de llevar-te a les 4 del matí, 4, 4 i mitja del matí, per anar a nedar 2 hores, anar a estudiar, tornar al gimnàs al migdia, anar a estudiar, tornar a la nit a nedar, tenir les competicions els caps de setmana ocupats, això forja caràcter, i jo crec que això és el que d'alguna manera m'ha permès al llarg de la vida fer moltes coses.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
La canta gairebé la belluga i la balla amb les mans. Quina, aquesta cançó, perquè l'ha escollida, què li recorda?
Home, jo sóc clarament mediterrani, en el sentit de que no només del punt de vista de les olors, dels colors, dels sentiments, de les emocions, sinó també per voler formar part d'una realitat molt diversa, però a la vegada també molt singular, no? Que és el Mediterrani com a tal, com a realitat.
Porta records d'infantesa?
Molts. A veure, el Serrat té una relació personal també amb la nostra família, és amic del meu pare des de fa molts anys, i per tant, no només el punt de vista, diguem, d'escoltar-lo amb la vessant musical, sinó també per la relació personal que hi hem pogut tenir, i sobretot també perquè jo crec que és un emblema, un símbol d'una època, i per què no, d'un país.
I el pare i la mare, com són?
El record que jo tinc dels meus pares són fonamentalment que són persones molt treballadores, i en el sentit del terme, en el bon sentit del terme, tots són funcionaris.
Atorgar valor al treball.
Exacte, però valor en el sentit de no només de sacrifici, sinó també d'una cosa enriquidora com a tal. No? I això és un valor que a mi m'han inculcat des de molt petit i que jo crec que és el que punt de vista també els hi dec molt amb ells, no tots dos.
Quins altres valors són essencials?
Jo crec que un per mi que és molt important, la sensació de que tu ets part d'una col·lectivitat, és a dir, la comunitat com a tal, el que seria el contrari de l'individualisme. En el fons, tu ets el que ets també en funció de que hi ha altres persones al teu voltant. És un principi africà, si vols, l'Ubuntu, no? Tu ets en relació que el que tens a davant o la persona que tens a davant també existeix. Si tu no li reconeixes la personalitat al que tens a davant, tu no existeixes.
A veure, ensenyi'm les butxaques. Diu que hi ha de portar una llibreta.
Sí.
A veure.
Ai, coi.
Sí, la foto...
Això no estava...
Això no estava... A veure. I què hi du escrit en aquesta llibreta?
Idees.
Idees.
Idees, reflexions, coses que d'alguna manera doncs, van bé per mi. Això són notes per una possible futura novel·la. Coses que en un moment donat doncs, se t'acuden o que algú et comenta o que trobes en algun lloc. Vaig anar a una exposició i veig una cita, doncs l'apunto.
Sí.
I són idees per anar escrivint en un moment donat quan tens calma.
Del maig del 2012 al gener del 2019.
El divan amb Sílvia Coppolo. Desè aniversari.
Diana Riba, Lluís Llach, benvinguts.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Us veig bé, amb somriure. La Diana, veure-la somriure, anima, eh?
Això sempre. Somriure no es pot perdre.
Tenim força?
Molta.
Doncs endavant, som-hi. Feia temps que no sentíem Pink Floyd on the Wall. Com és que la triada?
És un canvi de paradigma. Per mi representa un canvi de paradigma molt important. Va haver una època en què realment hi havia, i això jo a casa també ho he viscut, una sensació, un somni, si vols, no? De que es podia creure en una societat socialista, etc. La realitat demostra que a vegades determinades diguem, utopies o somnis doncs, no encaixen, o en tot cas no es desenvolupen com un les ha imaginat. No? The Wall és un canvi de paradigma, i jo he crescut amb una realitat molt diferent a la que van créixer els meus pares, i per tant els meus referents globals, per dir-ho així, són diferents. I jo crec que The Wall, d'alguna manera, el que ve a dir és, escolteu, el que és molt important posar de manifest com a principi, com a valor, és la llibertat. La llibertat individual i col·lectiva, si vols, no? Però la llibertat.
La llibertat. Impacta, eh?
Impacta. Impacta sentir el Raül.
I sí. Parlant de llibertat, fa tants anys ja, eh?
Fa tants anys i ara amb tanta manca de llibertat.
Com desitja ara? Com està? Com desitja aquesta llibertat? De quina manera ho expressa?
Ho expressa utilitzant aquesta presó com una eina política. L'expressa sentint la llibertat, encara que sigui empresonat, perquè les idees mai es poden tancar, i seguim fort i convençut d'allò que estem fent no és cap delicte.
És a dir, és com una mena de llibertat interna?
Clarament.
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 Lluís Llach, que ara quan el senties? Fa 7 anys era aquesta gravació, i ens ha sacsejat.
Jo penso que són gent lliure els que estan a la presó, precisament, i estan a la presó perquè són lliures i volen ser lliures, no? I per tant no els derrotaran en aquest aspecte, no els empresonaran ni les conviccions, ni les idees, ni els somnis, ni res. I per tant, és això, ara escoltar-lo amb ell i a més amb aquesta música que a mi encara m'emociona, uh-huh. i que és la llibertat tirar murs a terra, no? I és això, estan a la presó perquè han intentat tirar murs a terra.
Com afronta el judici en Raül?
L'afronten amb... està molt serè. Han treballat moltíssim per arribar al judici, per arribar preparats, tant físicament com mentalment, i amb moltes ganes de poder-se explicar, perquè fins ara no els hem escoltat. Ha sigut l'estat que ens ha posat en aquestes cordes, situa, de que són, no? persones, no? violentes i que hem estat fora de la Constitució, i ells sempre han fet aquest relat de que nosaltres estem en el marc no democràtic, quan nosaltres, clarament, des del primer dia i totes les accions, ha sigut des del marc democràtic, el del diàleg. Nosaltres som els del diàleg, els demòcrates i els no violents, des del primer moment.
Què sentim ara?
Em sentim Brothers in Arms, de Dire Straits.
I aquesta com és que l'ha triada?
Home, jo vinc molt de la tradició pacifista, si vols. Jo em vaig començar a incorporar a tot això que anomenem els moviments socials per la vessant pacifista. Era objecte de consciència en el seu moment, quan el servei militar era obligatori. I una de les coses que jo he batallat més allà de la meva vida és en contra de la guerra com a institució. I, per tant, a mi em sembla que és no només absurd, sinó idiota, tenir una capacitat militar per destruir el planeta 17 vegades, que és el que tenim avui dia. Uh-huh. No? I des d'aquest punt de vista això ha sigut una constant a la meva vida.
I el judici?
Com l'hauran d'afrontar? Doncs amb les proves i explicant-se amb les paraules.
Lluís, tu hi confies?
No. No, gens. A més, és fantàstic com una gent... com ells, i dic ells perquè és l'Estat i els organismes de l'Estat i sobretot cos judicial i constitucional, etc, que el que han fet és destrossar una Constitució. O sigui, la del 78 és una Constitució que va estar feta en unes condicions espantoses, però la confiança i el pacte que hi havia, que ni tan sols era secret, sinó que a mesura que la democràcia s'anés instaurant, sí. aquella Constitució tenia d'obrir-se i convertir-se en una Constitució moderníssima, etcètera. Aquesta gent el que ha fet des de l'any 78 és contínuament retallar, pervertir aquesta Constitució, i l'han convertida en una eina totalment inútil pels països que han de servir.
Però vols dir que ho han fet amb la manera en què l'han interpretada?
Clar, ho han fet ells i d'una manera voluntària. No? I tot va començar molt aviat, i algun dia ens haurem de preguntar si precisament, per exemple, el cop d'estat del 23F no va ser res més que un intent de tenir una excusa bona per retallar-la. Recordo que el rei es va a reunir l'endemà amb tots els dirigents dels partits polítics espanyols, menys els bascos i els catalans. I els hi va dir que si no es tornava enrere amb la qüestió autonòmica, que ell no podia aguantar l'exèrcit. Això avui en dia ja és una cosa que... Vull dir, ells han destrossat aquesta Constitució, i és fantàstic que després de tants anys hagi de sentir a gent de l'humanisme cívic... cultural de la qualitat del Raül, de dir-li, escolti.
I llavors, per exemple, aquest dimarts, l'actual president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tornava a dir la clau, la sortida, és que els catalans parlin entre ells i que votin. Però que votin què? Un estatut. Com ho veieu?
Bueno... Jo puc opinar, no?
Sí, tant, aquí estem per això, sí.
Encara. Escolta, és un... no estan en el món de la política real, eh? Vull dir, o sigui, si la política real entenem que el poble és permanentment constituent i sobirà, a Catalunya tenim un problema polític d'unes dimensions espantoses. Entre altres coses, perquè l'Estat no les vol reconèixer. O sigui, la meitat o més de la població ja no connecta amb res d'aquest estat espanyol. No. El 80% està amb coses que l'Estat espanyol no pot accedir-hi. El dret a decidir, la república, etcètera. D'això el 80% dels catalans, no? I aleshores, clar, ens diuen aquestes paraules i dius on viuen aquesta gent, no? Potser, escolta...
Com que en diu la Diana?
no? I afegint, i en lloc d'utilitzar aquests mecanismes que et dona la democràcia per resoldre els conflictes, per posar-te davant de les necessitats de tot un poble, les necessitats d'una part de la població, el que fan és el contrari, agafar totes les eines que tenen per seguir amb la repressió. Ho judicialitzen, ens envien els cossos policials, utilitzen la violència, i utilitzen tots aquests poders que tenen en el seu abast per seguir amb la repressió, que és el que han fet tants i tants anys.
Des de la presó, la consellera Dolors Bassa deia que no es deixi caure a Sánchez. Com ho veus? La Diana, que és ja prepolítica. Ara hi anirem. Com ho veus, això?
La veritat és que una de les coses que a mi em va sobtar més a nivell personal va ser el dia que vaig veure que el Raül portava més dies empresonat amb el govern Sánchez que amb el govern del Rajoy. El govern Sánchez ha de començar a posar solucions sobre la taula i començar a posar fets sobre la taula. És evident que han canviat les formes i han canviat les paraules, però encara no han canviat els fets. Jo no m'atreveixo a dir si és millor o és pitjor. El que és veritat és que les paraules són diferents. I és veritat que a través de les paraules, que nosaltres som els que demanem que seguim a una taula i seguim dialogant, es poden arribar a acords. Però hauríem de començar a buscar petites solucions per arribar a la solució final.
Què li demanaries al govern de Pedro Sánchez? Que fes què?
Jo el que li demanaria des del punt de vista nostre més familiar és que han de fer un cop de timó amb aquest judici que va començar tot amb una querella del fiscal general de l'Estat i on s'ha portat tota la política al terreny judicial. Ha de sortir de la via judicial, ha d'haver absolució perquè no hi ha proves. Estem parlant de rebel·lió, estem parlant de sedició, estem parlant de malversació i estem parlant de presó preventiva. És totalment injustificat i això només és voluntat. Jo el primer que li demanaria és tornar al terreny polític per començar a trobar solucions.
Tinc un entorn familiar, tinc uns fills que em donen unes plenituds que doncs, fa 20 anys no tenia. Tenia altres coses que me les donaven. No? Jo crec que cada moment té el seu aspecte de plenitud, si vols.
Té dues criatures petites.
Sí.
Que es diuen?
Elda i Noa.
Viuran un món millor del que viu el seu pare i la seva mare?
Confio que sí i en tot cas treballaré perquè així sigui.
I què sent la mare de les criatures ara?
Bueno, va estar en la mateixa frase. Treballarem perquè així sigui. És veritat que sempre vols deixar un món millor als teus fills i a les següents generacions que vindran. I si més no, ens toca viure aquesta realitat i ens toca treballar per canviar-la.
Com estan les criatures?
Estan bé. Estan adaptant-se a aquesta situació, conscients. És veritat que no vivim aquesta situació només dintre casa. Estem vivint una situació que és molt col·lectiva i ells també la viuen en col·lectivitat. La xarxa de familiars que no són de sang ha augmentat moltíssim.
Diu amb un somriure, la Diana. Clar, clar.
És una cosa molt bona que els hi estem donant als nostres fills, amb el Raül. Ha augmentat molt el germà que no és germà de sang, el tiet que no és tiet de sang, i els hi estem donant una xarxa. Està sortint un carinyo. El nostre fet col·lectiu de viure col·lectivament aquest procés ens dona moltíssima força. I això és un aprenentatge per ells.
I la Diana, que és pedagoga, què ha après?
Jo estic aprenent moltíssimes coses. Com vaig dir el primer cop que vaig agafar un micro fa un any i mig, jo no havia agafat mai un micro. Estic aprenent a lluitar en primera línia el que estem vivint a casa nostra. Estic aprenent a seguir fent aquesta pinya i que això ho aprenen tots els pares, però nosaltres ara fem una pinya tots quatre que teníem, però que ara és molt més forta, no? I empatitzar molt amb la situació del Raül, empatitzar molt amb les situacions que tenim dintre casa i a poder expressar i lluitar per allò que creus.
A Catalunya Ràdio fem aquest divan de la presó dedicat a Raül Romeva, que ara és a la presó de Lledoners, arran del referèndum de l'1 d'octubre. La veu de Raül Romeva la recuperem d'un divan que li van fer aquí l'any 2012.
El divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio, líder els dissabtes a la 1 del migdia.
I en Raül Romeva, que s'ha fet un fart de defensar, per exemple, el català al Parlament Europeu, quan ha d'explicar què és Catalunya, quan ha d'explicar la cultura catalana, què diu?
D'entrada, jo crec que és una singularitat que no està reconeguda com toca. I aquest és un element molt important. El primer que jo crec, parteixo de la base de que només ho pots explicar amb convicció si tu creus. Uh-huh. És a dir, el primer que hem de ser molt conscients és tenir consciència del què significa, de què vol dir, de què té de positiu la cultura, el país, la nació catalana. A partir d'aquí és més fàcil explicar-ho. Si no t'ho creus, és molt difícil, és molt complicat, no? I sobretot quan no només t'ho creus, sinó que creus que en un món globalitzat com l'actual té més sentit que mai defensar aquesta pluralitat a partir del reconeixement de la pròpia identitat, doncs és quan llavors pots intervenir positivament en aquest àmbit.
Parlàvem amb el Raül, era el maig del 2012, era eurodiputat. A veure, el Lluís somriu ara, eh? Diu, fas...
No,
clar, és... això és que és dintre, són conviccions.
Hi ha més una altra cosa, i és que en Raül és la claríssima expressió humana de que alguna gent ens deixem definir com nacionalistes catalans, que ja costa, a vegades, perquè la paraula nacionalisme té connotacions molt estranyes, perquè volem ser ciutadans del món. O sigui, nosaltres volem ser catalans com la manera més bonica de ser ciutadans del món. I això, una gent com en Raül ho expressa d'una manera vivencial.
I natural, d'una manera fàcil.
I ell, jo crec que en el 15, accepta de presidir, em sembla que el número 1 dels independents, que eren 11 o 12, no? I de més pobrets, sí. De Junts pel Sí, la Carme... bé, és igual, deixem-ho córrer. Ho expressa d'una manera quasi... explícita i física.
Física,
no?
Mira, pensava,
sí,
física, física, eh?
Física. És la potència de la persona que vol ser ciutadà del món i que per ser ciutadà del món demana que se li permeti dins de la seva col·lectivitat ser persona, amb tots els seus drets i en tots els seus àmbits. I a mi em trobo magnífic, això.
Com a companys en el Parlament de Catalunya, com anàveu?
Home, jo de cul, perquè és molt guapo. No, eh? Escolta'm.
No, no vols que et digui, jo. Estarem d'acord, ens posarem d'acord.
Sí. A més, cap possibilitat, evidentment, però jo l'intent de la rialla sempre. No, és que era una complicitat molt bonica. Ell representàvem dins dels independents les dues coses més dispars. Jo era el vell, era el jove, jo era l'estènic, era l'enèrgic, etc, i en canvi, ostres, estàvem junts per lluitar per una mateixa cosa i amb uns mateixos paràmetres de pacifisme, de democràcia, de somriure, etc, i ho vàrem viure d'una manera, al final, potser difícil, però joiosa. A més, amb la consciència de que hem canviat. Nosaltres vam començar en el 15 una Catalunya i en el 17 n'hem deixat una altra. I a mi, que no em vinguin amb punyetes, la del 17 és molt més esperançadora, inclús ara la del 19, i tot el que vingui no serà per culpa del que hagin fet nosaltres, sinó d'una reacció hispànica que és...
Ja és una altra cosa, sí, eh? Deixem-ho córrer perquè... A veure, me'n vaig aquí a la Diana. Diana, tu et presentes a les eleccions del maig de número 2 per Europa darrere d'Oriol Junqueras, eh? I seràs eurodiputada. Què vols fer a Europa? Què vols fer a Brussel·les? Què vols fer a Estrasburg?
Bueno, clarament, seguir... denunciant els drets i llibertats que tenim com a ciutadans i com a poble, independentment de les fronteres, com dèiem abans, han de prevaldre dintre la Unió Europea aquests drets individuals i col·lectius, que no ho estan sent. Hem de seguir defensant, hem de seguir lluitant i crear ponts amb tots els altres estats membres per lluitar amb aquests drets i llibertats i fer una Unió Europea molt més forta dintre dels drets socials, que no dels drets econòmics, com estem veient, i ser d'aquest grup d'impulsor. I a dintre del Parlament Europeu n'hi ha molts eurodiputats que volen anar amb aquesta via i seguir lluitant pels drets de tots. Els catalans és evident que representarem a Catalunya, però tots els drets dels ciutadans.
Per això significa que tu que ets pedagoga, que tens la llibreria, és un canvi de vida, també, eh?
Bueno, total. La vida ens la van canviar fa un any i mig. Ens estem adaptant, formant i lluitant per tirar endavant la que ens toca viure ara.
Penses que el fet que siguis la dona del Raül Romeva té una força especial, no?
Té una força especial perquè el Raül va passar dues legislatures, que van ser 10 anys. Fa 5 anys que no està al Parlament Europeu, que és l'última legislatura. Coincidiré amb molts dels seus companys de grup, però també del Parlament. Ell allà hi va fer moltíssimes relacions en tots els grups parlamentaris, en totes les comissions, i va treballar colze a colze amb gent molt diversa, i jo penso que hem de recuperar tots aquests ponts que va crear amb ell, que serà molt més fàcil per mi, perquè al final soc el que també la seva veu allà dintre, però a més faré l'altra feina que pugui fer més jo professionalment en el camp cultural, en el camp educatiu i en el camp de defensar els drets i llibertats.
En Lluís Llach parlava de Pont i la Diana Riba parlava de Pont i en Raül Romeva també parlava de Ponts.
Et deixo un ram de preguntes perquè t'emplenin els dits de llum com la que encén l'esguard dels infants de Sidó.
Aquell pont de Mar Blava d'en Lluís Llach té a veure amb el submarinisme, té a veure amb què més?
Té a veure amb molts conceptes. D'entrada, és Llach i Martí Pol. És a dir, sí, jo crec que en aquest sentit, exacte, és també un homenatge, no, al poeta. El mar com a pont, no només com a espai de drames o de separació, sinó al contrari, com a pont que uneix cultures, que és l'espai comú de moltes realitats molt diverses, com a entorn en el qual no només hi podem viure, sinó que el podem gaudir i que l'hem de protegir, que l'hem de defensar, que l'hem de, sobretot, garantir que podrà sobreviure, que és el que no estem fent sempre.
Apa, quina sorpresa.
Sí, maco, tu. Ostres. No venia preparat jo per això,
Això en Raül,
Sí,
és mèrit del Raül.
No, a més, és que el que diu és exactament el que moltes vegades en Miquel i jo a la cuina d'una casa de l'Empordà parlàvem d'això. I està molt bé.
A poder fer ponts. Vaig ara amb un altre element, però que hi té a veure. Fa poques setmanes, Lluís, et sentia clamar per la unitat de l'independentisme.
Sí, sí.
I a fer que el moviment doncs, és prou unitari. Però amb els polítics, segurament doncs, per qüestions electorals que es poden entendre humanament i legítimament, no ho són prou. Què diries? Com ha d'anar això?
No, jo crec que l'única solució és, primer, que ells s'entenguin l'emergència nacional en la que estem per damunt de les emergències de partits que tenen, que els tenen. Perquè és evident que l'Estat ha actuat amb una dalla i escapçat, com deia la famosa Soraita, els comandaments dels partits, no? Ara, és tant l'emergència nacional que jo crec que s'ha d'estar per damunt. Jo, per exemple, ho dic amb tota sinceritat, ja que ell és el número 2 d'una
formació, sí, sí,
d'una formació política que estimo, que és Esquerra Republicana, a mi m'hagués agradat, per exemple, que Europa haguessin anat junts. Em sembla que era una ocasió, precisament, de teixir ponts entre organitzacions que han tingut molts problemes durant els últims anys i que ara no s'ha decidit així. La solució no està, jo crec, que amb la gent. Som la gent que hem d'obligar els partits a anar junts.
Com?
Doncs fent el que estem fent. Anant junts sempre nosaltres i demostrant que quan no van junts nosaltres arrufem el nas. I que quan ens criden ens hauran de cridar d'una certa manera, si no, no hi anirem. Jo és l'única manera. Clar,
però a vegades penso, no, resiliència rima amb independència. És a dir, ho penso moltes vegades. La gent aguanta i et diuen, escolta, és que a mi només em demanen de tant en tant que vagi a una manifestació. Ah. Ves si no hi he d'anar. Si és que em demanen res. Què diu aquí la Diana? Mira, que ha dit el Lluís, podríeu haver anat junts a les eleccions? Us podríeu presentar junts?
Perdona, jo no volia posar.
No, que posa-la en un compromís. Posa-la, no, que ara s'hi dedicarà.
El tema de la unitat, sí, jo penso que no només es mostra amb llistes unitàries, també es mostra amb acció unitària.
I quina acció unitària s'hauria de fer, doncs?
El Parlament Europeu, els eurodiputats catalans, sempre han treballat conjuntament amb tots aquells fets que fan en relació a Catalunya, i en aquest moment seguirà sent així, defensant dins de la nostra llengua, la nostra cultura, i també tots els drets que s'estan vulnerant aquí, i amb això van a una. En aquests moments el Parlament Europeu s'ha constituït un grup de diàleg per Catalunya, on hi ha eurodiputats de molts països, de formacions molt diferents, amb tarannàs de dretes, d'esquerres,
i això és
unitat, també.
D'acord,
i és aquí on ens hem també de trobar i seguir treballant conjuntament.
Jo he d'anar a la cosa concreta. D'acord amb Waterloo, també?
D'acord amb... És que Waterloo som tots nosaltres i som els catalans.
Uh-huh. Sí. N'has pogut parlar amb el president Puigdemont?
No, el president té relació amb el Raül, es cartegen, i nosaltres tenim moltíssima relació amb els familiars en el grup d'Associació Catalana pels Drets Civils, amb la seva dona i amb les seves germanes, però directament amb ell encara no n'hem pogut parlar.
Però Europa ens ha decebut, Lluís?
Però Europa es decep ella mateixa, no? Perquè Europa està en una crisi de valors democràtics extraordinària, o sigui que Europa ens podria afavorir en tant de si reacciona a favor de valors que està perdent. O sigui, Europa, amb tot el que està passant, Hongria, Romania, etcètera, etcètera, l'estat espanyol, etcètera, etcètera, el que té és un repte de valors democràtics. I nosaltres, precisament, entraríem dintre del que podria ser la cura d'aquests valors.
Molt bé, però el que hem vist és que quan se'ls ha enviat euroordres des dels tribunals espanyols, han anat dient, escolti, miri, aquest senyor, aquesta senyora, no li veiem res perquè els hi hàgim d'enviar i vostès els posin a la presó. Mm. Resumint, ara què et sembla? Quina acció podria fer
demostrar,
més concreta?
Jo crec que la nostra obligació és demostrar la nostra potència econòmica com regió dinamitzadora de tot el sud d'Europa. I que davant de la crisi econòmica que vindrà, Europa s'haurà de plantejar si vol enfonsar aquesta regió econòmica o la vull. I estic utilitzant arguments economicistes perquè els de valors veig que a vegades flaquegen. Jo crec que l'estat espanyol està confrontat a un gran problema, Europa també, econòmic, i que Europa haurà de pensar molt bé què fa amb la regió més dinamitzada, no només dinamitzadora, sinó dinamitzada, i si per causes d'injustícia política es pot posar en perill això. I jo crec que en aquest aspecte les cancelleries ja s'hi comença a pensar amb això, perquè estem parlant de pocs mesos, de setmanes quasi.
Ja, alhora també estarem en un moment en què l'extrema dreta també està pujant moltíssim i Europa haurà de decidir cap a on decanta.
Què vol fer?
Molt bé, només començar el judici, veurem que Pedro Sánchez se'n va al Tribunal Europeu de Drets Humans. Com ho valoreu, això?
Jo quan
vaig llegir-ho vaig pensar quina és la finalitat, perquè el que s'ha sentit és que anirà a explicar que la justícia és independent i que els casos que hi ha hagut aquí ho són, però després tenim un Tribunal de Drets Humans que ha contradit aquesta afirmació, com el cas de l'Otegi, com altres casos que tenim, on el tribunal ha dit que la justícia espanyola no està sent del tot independent i no està aportant les necessitats judicials perquè siguin justos al judici. Sí,
Sílvia, podem fer-ho al revés?
Sí.
Coneixes algun president de la República Francesa o algun primer ministre que vagi a fer al Tribunal de Drets Humans a justificar res ni explicar res? No. Per què hi va? Perquè s'ha de justificar. I això és el seu problema, no? Tu has vist la senyora May anant a explicar que respecten els drets humans, el senyor Macron, o algú, o la senyora Merkel? Per què? Perquè no els hi cal. El que està passant és que a Espanya, en aquests moments, l'administració espanyola política també, en aquest cas el PSOE, sap que, com diu el senyor Borrell, Europa està mirant amb els ulls i guerxos la realitat espanyola. Però hi va, jo crec que és el problema, el termòmetre de que tot està molt malament, és que el president del govern espanyol ha d'anar en el Tribunal dels Drets Humans a explicar-se, per favor.
Esclar,
això
que
és un escàndol en si mateix.
Diríem, tot plegat va començar que Sánchez no era president, per bé que va donar suport al 155.
I amenaçat, i a més té mig partit que li està demanant, etcètera, etcètera.
Però aquí vaig, és a dir, aquest joc d'equilibris polítics, no? És a dir, sembla que les eleccions andaluses, doncs, tot i haver-les guanyat, no les ha guanyat prou bé com per poder continuar governant la presidenta andalusa, justament perquè la càrrega és als socialistes, donen suport, estan aquí, o els independentistes donen suport amb els socialistes, i això li va en contra, Sánchez.
O perquè fa més de 30 anys que no fan de socialistes. I arriba un moment que ja no pots anar en un banquet quan hi ha plat a oferir.
Ah, això, tu que vas anar als tribunals, eh? Contra, justament, amb en Felipe
però
González.
Però era molt raro, i era cantant, i els cantants ja se sap que pixem fora de test.
No veig que hagis canviat la raresa sortosament, eh? Com si diguéssim, però és aquesta la idea que agafes. No trobes que actuïn com a socialistes?
Home,
no.
Però això fa temps.
O sigui, què seria actuar com a socialista?
La socialdemocràcia, jo crec que una de les grans crisis europees és que la gran socialdemocràcia, la que venia del Willy Brandt, etcètera, etcètera, hi ha un moment, que és quan el Reagan i la senyora anglesa aquella, la dama de ferro, comencen a fer animalades amb l'ajut indispensable de Joan Pau II a desvaloritzar totalment el que se'n podria dir els valors sociohumans i cristians, fins i tot diria, d'aquella Europa. No? I el socialisme recorda Fabius, Craxi, Papandreus i González. Sí, escolta, tots a la presó, eh? Sí, anem seriosament. El Papandreus, el Graxi fugit.
González, no.
I el González va acompanyar el seu ministre de l'Interior.
Sí.
Home, és com si entrés. Que no dimitís i que intentés perpetuar aquest disbarat, eh? Aquest socialisme deixa de ser una alternativa en aquells moments. I, a més, per causes molt més complexes que la que jo pugui explicar aquí, eh? Que ve des de qüestions sociològiques, canvis de paràmetres i paradigmes
socials. I aquesta
socials.
Pujada de l'extrema dreta, com la valores?
Doncs jo, espantosament. No?
Però, sembla, les enquestes diuen, tot i que les enquestes del CIS últimament no finen gaire, que tindria una representació en el Congrés dels Diputats.
Doncs jo sóc agnòstic, però m'ho començo a replantejar.
Però això vol dir que la societat està canviant, també? O que s'identifica una part?
Algú dubta de que l'estat espanyol, un dels problemes que tenim és que la societat espanyola està permanentment dividida des de fa segles, i això ja ho cantaven els Machados, els Hernández, etcètera, etcètera, amb una societat progressista i una societat molt reaccionària, i que normalment és la societat reaccionària en els moments difícils la que guanya. O sigui, el 31 no el recordem ja, o què? O què passava en el 31, el 36, i etcètera, etcètera, no? Doncs estem aquí, i aquesta societat, que a més amb els mitjans de comunicació, i perdó, amb la privatització dels mitjans de comunicació, Telecinco, Antena 3, La Sexta, El Planeta, etcètera, etcètera, què fa un demòcrata madrileny quan baixa al carrer i va al quiosc? Ha de comprar El País, o La Razón, o l'ABC, o El Mundo. Pobret, quins valors, això insistentment cada dia, o quines ràdios ha d'escoltar, o quines televisions ha de veure. A mi, el de l'extrema dreta, ho trobo d'una coherència, quasi, no? Han treballat tossudament per això, i per tant estem aquí. Ara, les solucions, no ho sé, no en tinc ni idea. Ai, perdó.
Imagini's que algú pensa que no val la pena tornar-se a llevar demà. Què li diria?
Respecto molt les situacions personals individuals de cadascú. Jo vull pensar que, en el fons, hem de tenir sempre la força i la fortalesa mental, i això jo ho he pres amb la natació, de superar les caigudes. La caiguda, en definitiva, no és ni més ni menys que l'inici d'una aixecada. Quan estàs a terra, l'únic que et queda és aixecar-te, i, per tant, hem de començar a pensar ja en el que farem quan estiguem drets.
I en Raül pensa en el que farà quan surti de la presó?
Segurament té un parell de coses que sap segur que farà tot just sortir. I una és nedar, evidentment, i sortir al mar.
Sí.
I l'altra és natura, segurament. Però vivim a l'aquí, l'ara. La presó també té això. No, evidentment has de tenir el somni futur i l'has de visualitzar, com nosaltres també el visualitzem, però més enllà d'una visualització no fas grans plans, o no fas grans plans fins que no s'esvaeixi quin és el nostre recorregut dintre de la presó, perquè encara no hi ha sentència. Avui estem en un moment que no hi ha fi, no hi ha fi. De moment no tenim un final, estem en un camí. I això fa que miris molt el dia a dia. A més, estem immersos en aquest projecte de defensa del dret de Catalunya a decidir. I estem aquí lluitant des de la presó i des de la repressió fora per aquí.
I en aquest dia a dia i a la presó de Lledoners, en Raül Romeva llegeix i s'ocupa dels llibres amb l'escriptora Blanca Busquets, que porta el Club de Lectura. Benvinguda. Què feu?
Moltes gràcies. Bé, no sóc jo sola, sinó també amb la Gent Díaz, amb una activitat que se li va acudir efectivament al Raül Romeva perquè ell és un, a banda d'escriptor, és un gran lector, i llavors ens va demanar totes dues si alternar-nos podíem fer un club de lectura de Lledoners, que, com sabeu, doncs, és, acostuma a ser un cop al mes, llavors es llegeix un llibre, llavors es comenta.
Però qui llegeix el llibre? Els interns, els presos?
Els interns, naturalment. I llavors el Raül és una mica el que ha portat això, però llavors hi anem o la gent o jo, quan toca aquella vegada al mes, ell s'ha llegit el llibre que hem proposat abans i llavors es comenta aquest llibre. Hi ha el Raül i llavors hi ha 10 o 12 interns que té de dir que a un nivell altíssim.
Què llegiu? Què llegeixen?
Han començat amb els llibres, perquè així ens ho va demanar la bibliotecària de Lledoners, l'Antònia, de la gent, un d'ella, que era, és un decir, i un de meu, que és la Casa del Silenci, que és la que estan llegint més o menys. I després, doncs, continuen llegint amb altres llibres que hem quedat que siguin novel·les, però això no vol dir que ells llegeixin sempre novel·les en absolut. Vull dir, hi ha gent que llegeix filosofia, psicologia, història, de tot.
Jo encara sóc dels que m'agrada llegir en paper i els llibres tenen la seva pròpia personalitat, la seva pròpia història, i sobretot qui els ha llegit hi deixa sempre una part de la seva pròpia personalitat en el llibre, no?
Uh-huh.
I per tant, jo encara reivindico molt aquest factor del llibre en paper com a tal, no? Com a instrument, com a element.
En Raül Romeva, que també és novel·lista, i ara el sentíem fa 7 anys, Blanca. I en Raül Romeva, en el Club de Lectura, quin paper hi fa?
Home, el Raül va ser el que va muntar el Club de Lectura, el que va tenir la idea, si més no, i que ens ho va dir a la gent Díaz i a mi. I doncs amb ell fem una espècie de mano a mano a l'hora de comentar els llibres amb els altres interns.
I deu posar passió en Raül.
Passió és poc el que posa el Raül en els llibres. És una de les seves passions i es nota. Vull dir, s'hi llença de cap i entén i comprèn i, a més, analitza cada llibre fins al final.
Escriu alguna altra novel·la ara, en Raül Romeva, a la presó?
No tinc idea de si està escrivint una altra novel·la. El que sí que sé és que està pels temes d'assaig. Perquè em sembla que ara li interessa molt més analitzar la situació en què es troba i en què es troben tots ells.
Gràcies, Blanca Busquets.
Gràcies a vosaltres.
El divan amb Sílvia Coppolo. Els dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
Avui un altre divan de la presó, dedicat a Raül Romeva.
I varen passar ampolles i anys, i el siset encara aguantava, dormint la mona a la vora del ter, però ell mai no s'hi tirava.
Doctor Manel Anoro, benvingut.
Gràcies.
O sigui que amb en Raül sou amics de tota la vida.
Sí, des del dia que vam néixer, perquè vam néixer el mateix dia.
Però jo què és això? Sou amics bessons?
Home, bessons no.
No, amics bessons. Amics bessons. És el concepte nou,
sí.
No?
Sí, sí.
Sí?
De fet, vam néixer el mateix dia de, diguem-ne, pares amics. I, de fet, el pare del Raül va trucar al meu pare i li va dir: Manel, que ha nascut el meu fill. Diu: no, el que ha nascut és el meu. I llavors van estar allà una estona.
El teu, el meu.
Sí, sí.
I això on era? Quina població?
Aviam, el Raül havia nascut a Madrid,
sí.
I jo vaig néixer a Barcelona.
I ell, aquella època, esclar, va néixer a Barcelona, també va viure a Barcelona també uns anys.
Sí, el Raül, jo quan era molt petit no me'n recordo, però de fet a l'escola EGB, la primària, vam fer-la junts durant uns anys,
uh-huh.
Al barri d'Horta, en una escola que es deia Arrel.
Sí.
I...
Que era una cooperativa?
Sí, era una escola del CPEC.
Sí,
sí. Les escoles catalanes que
eren les més progressistes, que després van entrar a la pública també.
Exacte, i allà vam començar,
uh-huh.
i vam estar junts fins que el Raül va marxar a Caldes, a viure a Caldes.
Molt bé, vam anar per tant tota l'escola junts, eh?
Sí, des del parvulari, diguem-ne, o des de molt petits fins a la, diria que era tercer d'EGB aquell.
Llavors, a veure, els pares ja es coneixien, òbviament,
sí.
I de què es coneixien?
Eren, bueno, molt amics, ells van estudiar junts,
uh-huh.
Perit agrícola,
molt
i després
bé.
Van fer, que en aquella època era tot un aconteixement, no? Van fer les milícies junts, i bé, sempre havien sigut molt amics des de la carrera, i es continuen veient, sí, sí.
I a l'escola què tal, en Raül?
Doncs és una bona pregunta. Nosaltres amb a l'escola ens continuem veient els amics de l'escola, alguns dels amics de l'escola, sí. Ens continuem quedant i tot.
Molt bé.
I ens ensenyem fotos i tal. Però, clar, és que els records de l'escola són tan concrets, de jocs i de coses molt concretes, i de, fins i tot de fotografies que tenim, de petits i tal. Però, bueno, era un xaval de la nostra classe com, i érem amics com la resta de grupet, no?, dels alumnes d'allà.
Éreu bons estudiants? Tu ets metge.
Sí, el que
s'ha d'estudiar molt per ser metge.
En aquella època encara no sabia el que volia ser.
Molt bé.
I diria que el Raül tampoc era una persona que destaqués, que diguessis, ostres, era un personatge excepcional o tan com després esdevingut, no? Era un xaval normal, com tots nosaltres.
Ja nedava?
Bé, jo no recordo si nedava. El que és segur és que fèiem natació a l'escola.
Això ja nedava.
Cursets, i recordo, potser sí que el Raül... Llavors ja començava a despuntar, però bueno, fèiem els cursets que tocava, que fèiem allà a l'escola i tant.
I amb els canvis de població on va viure en Raül, què?
I jo no torno a retrobar el Raül, diguem-ne, des d'una perspectiva de l'amistat, de ser amics, fins a la universitat, a Bellaterra. Feia primer de Medicina i ell feia primer d'Econòmiques i després va fer Polítiques. I allà ens vam retrobar un dia al campus, per casualitat pura.
I què us vau dir?
Doncs va ser bo, perquè recordo perfectament el dia. De fet, va ser un dia amb una manifestació que acabava amb una xerrada de l'Arcadi Oliveres i Raül Romeva.
Imagina't.
I jo veient aquest cartell vaig dir, va, m'hi acosto. I quan va acabar la xerrada, vaig anar cap allà i vaig dir, Raül, saps qui sóc? I em va dir, sí, el Manel.
El Manel.
I des de llavors, això devia ser l'any 90...
Sí, que ja estava per les coses de pacifisme, eh? Sí.
I tant, llavors, bueno, el Raül ja despuntava i tant, va ser l'època prèvia que ens anés a Bòsnia i tot. I allà va ser aquest any 90, vaig començar amb la carrera, va ser quan vam tornar com a retrobar-nos, però ja des de la perspectiva d'amic, d'amistat.
No hem parlat encara, i ara ho fem un instant, perquè penso que també s'ho val, no?, d'aquell Erasmus a Montpellier, que vol dir que un s'ha de forjar sol en la distància. Va ser important?
Va ser molt important per dos motius. El primer, personal, que jo quan vaig fer l'Erasmus era una època en què no hi havia ni internet, ni correus electrònics, ni res. Per tant, realment agafar, en aquell cas, el tren i marxar, encara que fos a pocs quilòmetres, perquè no estava molt lluny, però realment era un altre món, era un món completament diferent, durant un any, que a més era el cas, doncs home, això em va... per mi va ser fantàstic, no? En un altre país, en una altra llengua, etc. Des del punt de vista de desenvolupar-te completament sol, i a més, el segon factor que per mi va ser clau en aquell procés va ser aprofundir en la meva identitat europea. És a dir, l'Erasmus, com segurament molta altra gent li ha passat, va ser un dels que a mi em va despertar la passió per Europa com a projecte.
I la Guerra Bòsnia, un altre moment clau.
Això va ser un altre moment també impactant a la meva vida, en un moment donat, doncs, per raons diverses professionals em van proposar anar a treballar durant la guerra i al final i al principi dels acords de pau a Bòsnia. Ho vaig fer i va ser un moment determinant. Segurament diria que és un dels punts d'inflexió més clars de la meva vida, perquè vaig haver de primer matitzar alguns dels meus propis principis i valors, adonar-me que la comoditat amb la qual vivim a determinades societats no necessàriament pot ser qui marqui la línia de les decisions importants a escala internacional, perquè hi ha situacions com la que aquell moment vivíem que reclamaven una urgència que no, en el seu moment no vam donar. All you folks that you own my life, you never made any sacrifice. Demons are on my trail, standing at the crossroads of hell.
En Raül és una persona molt inquieta.
Exacte, molt bé. I ell és un personatge inquiet, però a la vegada, quan es posa a fer una cosa...
Sí.
Hòstia, fins al final.
Amb molta intensitat i amb molta implicació.
Sí. Recordo un temps que es va posar a pintar.
Sí.
Bueno, quan un no pinta i té ganes de pintar, doncs el que fa, doncs, poquet a poquet va començar. No, el Raül va començar, es va comprar tot el material i dedicava hores i hores a pintar. Va fer una exposició, va... O sigui, és una persona que realment...
Ah, o quan fa les novel·les, doncs, també,
exacte,
eh?
Exacte.
L'has vist a la presó?
Sí, he anat moltes, bueno, moltes, diverses vegades. He estat 3 cops a Madrid, he estat 2 cops aquí.
I com el trobes?
El Raül és una persona, bueno, de ferro. O sigui, jo sempre m'he admirat, ho hem parlat molt amb els amics, eh? És una persona amb un convenciment tan íntegre i que, diguem-ne, que és evident que molta de la pena i del patiment el porta per dins. És una persona molt forta, vull dir que...
Quin futur li veus al Raül Romeva?
per mi és una persona que es dona completament als altres i ho fa des de aquesta vessant política, no és el seu camí que ha triat, no? Però ell ha triat aquesta via política i jo crec que no la deixarà mai.
Manel Anoro, metge, que viu a Sant Esteve de Palautordera, allò, amic d'en Raül en diverses etapes que us heu anat trobant i retrobant.
Exacte.
Però sempre plegats. Gràcies, Manel.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Però continuaran la vida política.
Jo crec que sí, que estan fermament convençuts en que seguiran en la vida política.
Jo li exigeixo.
Pobres, jo li exigeixo. Després del que estan passant.
No, no, però precisament...
Però precisament sortiran molt forts de la presó.
Clar.
La presó, una de les coses que no et treu és el pensament, la reflexió, la construcció d'idees... I ells amb això, tot i cada un d'ells...
És el que intenta la presó, treure això justament.
Però precisament això és el que poden fer diàriament.
És que és increïble perquè els han posat a la presó per treure'ls la dignitat sense donar-se en compte que el que els han fet és blindar-los de dignitat. No? I això, de cara al futur...
De cara a la població no cedeix.
No.
La població... continua allà donant suport.
Perdona, tu t'imagines què hagués passat si el que passa al Puig de les Basses, al Lledoners o a Mas Enric passés als Estats Units? En aquests moments tindríem documentals, pel·lícules, globus d'or, etcètera. El que fa aquesta societat, la creativitat social que ha provocat aquests últims 6 anys, és de pel·lícula. És de pel·lícula, però... emociona. Jo vaig anar un dia al Puig de les Basses i estava sempre tota l'estona girant-me per no fotre amb les iaies amb una tramuntanada de pebrots i les iaies portant les seves
bosses,
les carmanyoles i vinga, escolta, vull dir, el que s'ha fet aquest Nadal és d'una creativitat bestial, o sigui, per favor, no fotem. Com ho trauran, això? Què volen fer per enfonsar això? Prohibir el Händel, també, com quan el franquisme prohibia la Valquíria, que molta gent ho sap. Sí.
Lluís Llach, no sé si volies afegir alguna cosa.
No, dim-me en quan. Xerro massa.
Diana, moltes gràcies.
No, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies de debò. I sort.
Gràcies.
Europa ha d'escollir. Vergonya o dignitat? Violència o democràcia?
Acabem el divan de la presó que hem dedicat a Raül Romeva. El so, Enric Vidal, i el muntatge, Luis Ángel Alonso, amb guió de Blanca Busquets i producció de Núria de la Fuente. Us ha parlat, com cada dissabte, molt de gust, Sílvia Coppola.